Són les 11, el dimarts 13 de gener, li queda una hora, i al Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
I atenció al tema que cobrirem en aquesta última hora, perquè les drogues psicodèliques podrien ser una bona opció terapèutica en casos concrets i amb dosis molt controlades. Això sí, ho conclou un assaig clínic del Parc Sanitari Sant Joan de Déu i ho recull la revista mèdica The Lancet. En parlarem amb el psiquiatre investigador Òscar Soto i amb una de les pacients que han format part de l'assaig clínic.
El Premi Internacional Catalunya d'aquest any és per a una activista israeliana i una de Palestina, la Yael Admi i la Rim Adhadhara. Totes dues han reclamat la fi de la violència i una entesa pacífica real entre les dues comunitats. És una pau que creuen que és més possible si dirigeixen les converses les dones, idealment mares, diuen. De moment, els homes han fracassat estrepitosament. Això és un fet. Dijous, la Yael i la Rim rebran el premi, però abans, d'aquí una estona, les podrem escoltar aquí al Catalunya Nit.
Catalunya té grans noms en el sector de la gastronomia i avui tenim aquí asseguda a una de les grans representants. Li preguntarem si ha après alguna cosa escoltant-nos a una de les cuineres més potents d'aquest país. Jo crec que és d'aquelles persones que només si ens digués allò un bona nit,
sí,
un bona nit, ja la gent ho... A veure, fem
aviam,
la prova.
Fem la prova. Regalo unes paraules més perquè se'n puguin identificar més ràpidament. Bona nit. Al Catalunya Nit li queda una hora i tenim molt temps per aprendre alguna cosa
així.
Vas bé. Va per aquí la cosa de la...
Sí.
No t'aniràs a dormir.
També, sense saber més coses que ahir, tot això. Ara ho direm. Doncs sí, som-hi, que ens queden gairebé 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
Entrem, per tant, a l'última hora del dia amb les veus que han marcat aquest 13 de gener. És una selecció amb el segell Marc Güell.
And by the way, Joel...
Per cert, a tots els patriotes iranians, continueu protestant. Ocupeu les vostres institucions, si és possible, i guardeu els noms dels assassins i els maltractadors. Us estan tractant molt malament.
Very badly abused.
L'element decisiu que tothom espera és quan arribarà la cavalleria, perquè només podem defensar l'Alamo durant un temps. Per això és clau el quan, el calendari, i en part la raó per la qual encara s'està lluitant al carrer és perquè els iranians creuen que aquest president s'ha compromès a fer el que va prometre que faria.
Això no és una protesta puntual, sinó que és la continuïtat d'una crisi des de fa 47 anys de tota una població que està farta, està fastiguejada d'aquest règim autoritari, teocràtic, injust, i aquesta és una protesta més en la seva lluita valenta, no?, en contra d'aquest règim.
Ens trobem enmig d'una crisi geopolítica i si hem d'escollir entre els Estats Units i Dinamarca, aquí i ara escollim Dinamarca.
No ha estat fàcil resistir una pressió completament inacceptable del nostre aliat històric més proper. Tanmateix, hi ha molts indicis que el més difícil encara d'arribar.
Estamos en una época nueva en que él ha bajado el tono, ha querido arrebatar lo que eran los principios éticos y quizás, y mucho del contenido de lo que era la democracia misma, desde la Casa Blanca, ¿quién lo hubiera pensado?
Y él me dice, pues sí, te habla Julio Iglesias. ¿Estás lista para que te cambie la vida? Y vaya que me cambió la vida.
Yo le decía a él que no, que yo no quería eso. Entonces, no, es que te va a gustar. Y yo, no, señor, no quiero. Me dolió mucho.
Per què no podem tractar igual Barcelona que la resta del país? Són dues realitats diferents i per això doncs, la taxa a Barcelona s'aplicarà de manera immediata quan s'aprovi i, en canvi, a la resta del país la taxa tindrà una aplicació gradual en un termini de 2 anys.
65.000 milions d'euros de pressupost de la Generalitat de Catalunya, més de 30.000 milions d'euros de despesa no financera no finalista. Si no tinc pressupostos, estem perdent a l'entorn dels 2.000 milions que es queden pel camí. Jo crec que això és conscient Esquerra, són conscients els comuns, no els que els hi vulgui posar pressió, ells ho saben, els hi hem dit. I, per tant, com que la llei de mesures és molt més lenta amb la tramitació, hem hagut de començar.
Los domingos, sobre todo, lo que ha generado es muchas lecturas diversas y ha levantado muchas pasiones. Y yo creo que hay que celebrar eso, hay que celebrar que las películas, o sea, no solo lleven a la gente al cine, que también siempre es muy de celebrar, pero que también nos provoquen algo y nos toquen, ¿no?
Catalunya Nit. Les notícies pensades. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Les 11 i 7 minuts. D'aquí 2 anys, la depressió greu es podria tractar de forma més eficaç amb fàrmacs psicodèlics. Aquest és el fet que pronostiquen investigadors del Parc Sanitari Sant Joan de Déu i l'Hospital Clínic en el cas de pacients a qui no els funcionen els tractaments habituals. Els assajos clínics dels 2 centres han demostrat que amb 1 o 2 dosis de psicodèlics controlats, aquests pacients milloren el seu estat d'ànim durant almenys 2 anys i sense cap més medicació. Maria Costa, bona nit.
Bona nit.
De quins fàrmacs psicodèlics estem parlant i com s'administren?
Són substàncies com els bolets al·lucinògens, l'MDMA, conegut com èxtasi, i també una substància que està present a la pell d'un gripau i que es tracta en un laboratori. Segons el cap de psiquiatria de l'Hospital Clínic, el doctor Eduard Vieta, aquests fàrmacs fan canvis estables al cervell de manera més profunda que ho fan els antidepressius. Ens ho ha explicat aquí, Catalunya Ràdio.
Immediatament, quan es prenen, produeixen un augment de la disponibilitat de serotonina cerebral, però també produeixen un neurotrofisme molt important. És a dir, fa que les neurones facin més ramificacions i es connectin més. És com si posessis algun tipus de substància en una planta i cada cop aquesta planta fa més branques i creix més, fa més fulles.
Dèiem, com s'administra això? Doncs els pacients que tenen aquesta depressió greu prenen 1 o 2 dosis a l'hospital sota supervisió mèdica i és que passa per un procés d'al·lucinacions. Ens expliquen que hi ha canvis en la percepció i en la sensibilitat. En definitiva, el pacient el que fa és passar unes hores ingressat a l'hospital, però se'n torna a casa a dormir. Un procés, però, que ha d'anar acompanyat, per tant, d'una teràpia psicològica. Després d'aquest tractament, en la majoria dels casos, els símptomes de la depressió remeten sense efectes secundaris. Una de les persones que ha participat en aquest assaig clínic és la Maria, que feia 22 anys que vivia amb una depressió i els antidepressius no l'ajudaven. El tractament, diu, ha suposat un abans i un després. Ho ha explicat també aquesta emissora.
El viatge em va portar a un estat expandit de consciència que vindria a ser una manera de transcendir a un altre pla. En aquest pla jo vaig connectar amb l'energia universal, vaig sentir sensació de pertenença, de gratitud, infinites. Vaig poder anar punt per punt a tots els punyals que jo tenia clavats al meu cor. Els vaig poder anar traient, sanant i fent les paus amb tot el meu passat. Vaig tornar al pla terrenal totalment curada.
Per tant, estem parlant, efectivament, d'un abans i un després en les persones que han pogut participar en aquest assaig. Justament podem saludar a aquesta hora la Maria. Maria, bona nit.
Hola, bona nit, Agnès.
Com estàs? Perquè, déu-n'hi-do, el relat que expliques, quin canvi tan important en la teva vida, no?, després de participar en aquest assaig.
Doncs la veritat és que sí, estic molt bé. Va ser a l'octubre del 2024 que em vaig fer la dosificació i bueno, ha passat un any i alguns mesos i estic molt bé. No vol dir que sempre estigui molt bé, tampoc et vull enganyar, però estic bé com una persona sana mentalment. Tinc moments molt bons, tinc moments no tan bons. Quan tinc aquests moments no tan bons, sí que a vegades penso ai, 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 vaig tindre una recaiguda, però no, perquè després em passa i torno a estar bé. És a dir, que tinc la vida sana que podria tindre qualsevol altra persona sana.
Que important. I no sé si tu esperaves, si tenies esperança després de tants anys arrossegant una depressió.
Sincerament, no. clar, havia provat les teràpies convencionals, jo crec que totes, diferents antidepressius, i hi ha moltes teràpies, doncs entres a consulta, que a vegades pots entrar plorant, i surts empoderat, perquè heu fet una mica de teràpia, de xoc i tal, i surts bé, no? Dius, vale, ja ho tinc, no? Ara sí que ho faré bé. Però tot això s'acaba diluint. I de veritat que en aquesta teràpia pensava, molt bé, ara surto molt bé, estic molt bé, a veure quan passa aquest efecte. I la veritat és que he passat un any i pico i no he necessitat anar a teràpia, ni medicació, ni res. Estic molt bé.
Doncs tenim moltes ganes de saber més d'aquest procés. Ara de seguida continuem parlant amb la Maria i incorporarem també a la conversa Òscar Soto, que és psiquiatre i investigador del Parc Sanitari Sant Joan de Déu i una de les persones que està al darrere d'aquests assajos. Doctor, bona nit.
Hola, bona nit.
Fem un minut i mig de pausa i de seguida parlem amb tots dos.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
13.957. 13957. Sèrie 36.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ara i sempre, ben jugat.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Fa dies que hi reflexiono. A banda del vostre programa, a les 4 és la millor hora del dia per alguna cosa? Per mi les 4 és una hora...
Un desastre.
No, a banda de que comences el programa i, per tant, és la millor hora del dia, no trobava gaire coses més interessants.
Marta, bona tarda.
Bona tarda.
La millor hora del dia, o millor que ser aquí.
Sí, sí.
Home.
Ep, alto.
No, enlloc, enlloc.
Has tingut una tarda excel·lent?
Prou bona.
Però prou bona no és excel·lent, tampoc, eh?
Però sí, és excel·lent.
La millor hora del dia, les 4 de la tarda, amb Francesc Garriga. Sí,
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Al Catalunya Nit, avui estem parlant amb el doctor Òscar Soto, psiquiatre i investigador del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, i també amb la Maria. L'hem sentida ja. És una de les pacients amb depressió que han participat en un assaig clínic que ha fet servir fàrmacs psicodèlics per tractar justament aquesta malaltia. Deies, Maria, que vas participar en aquest assaig l'any 2024. Quan te'n van parlar per primera vegada?
És una mica graciós. Jo, de fet, vaig anar al 2023, al final del 2023. Jo tenia pensaments de que volia morir cada dia. Estava amb antidepressius i bueno, vaig complir 47 anys, la meva família em va felicitar i diu, bueno, ara aviat faràs 50, què faràs? I em va sortir del cor dir que jo no arribaria als 50, perquè tenia molt clar que jo moriria abans, d'una manera o altra, però no seguiria vivint. I al veure la cara dels meus familiars em vaig assustar, dic, aquí és que tinc un problema. Llavors vaig anar al CAP i vaig comentar de que, bueno, que l'antidepressiu no m'estava funcionant, que sisplau que provéssim altres coses. Dic, a més ja com es diu això? Psicosomatitzat amb dolors físics,
sí.
Tenia lumbàlgia i dic, tinc ja diverses coses, no? Són moltes cosetes, encara sóc jove relativament i ara se suposa que començo a anar costa avall, o sigui que aniré pitjor i així no tinc ganes de viure, doneu-me algo. I em van dir que l'únic que em podien donar era o més dosis d'antidepressiu o canviar-lo, però aquest era el paradigma que hauria de seguir prenent tota la vida, antidepressius, i que jo ja no era una persona amb depressió, sinó era una persona depressiva, i que em fes la idea de que hauria de seguir prenent-los tota la vida. Jo, sincerament, em vaig sentir desahuciada, vaig pensar que aquest no era la proposta que jo esperava, i em van pautar una desescalada i dic, ara a veure, dic, buscaré la vida pel meu compte. Vaig començar a buscar teràpies alternatives, el més estrany que et puguis imaginar, i vaig donar-me un documental de Netflix que es diu Com canviar tu mente, i hi ha un episodi que parla de les teràpies assistides en psicodèlics, i en aquest cas una és la psilocibina. I vaig veure que estaven donant molt bon resultat i bueno, em va cridar moltíssim l'atenció. I vaig anar tirant del fil fins que vaig trobar que feien un assaig clínic al Parc Sanitari Sant Joan de Déu. M'hi vaig apuntar i potser m'hi vaig apuntar al març o així. No em van trucar fins al juny. I quan em van trucar, bueno, ja vaig anar, em van fer per veure si era partícip o no, si complia els paràmetres, sí que els complia i vaig entrar. La veritat, jo pensava que anava per la psilocibina, perquè és que em van dir que era 5-MeO-DMT i jo això no sabia què era. Quan em van dir que era la molècula del veneno del sapobufo, jo vaig dir, mare de Déu, què és això? Però la veritat és que, dic, si total, dic, ja no tinc res a perdre, saps? M'hi vaig tirar de cap i no puc estar més agraïda amb tot l'equip de l'hospital. I m'ha canviat la vida, sincerament.
Home, totes les depressions tenen cares diferents, però francament, amb el teu timbre de veu hi veiem moltíssima vitalitat, no? Que tot sovint és el que arrabassa una malaltia com la depressió en les persones que la tenen. Doctor Òscar Soto, no sé si imaginàveu resultats com en aquest cas, com el de la Maria, tan evidents.
Sí, bueno, això també és important dir que aquestes teràpies són molt prometedores i creiem que poden ajudar a persones que no van respondre bé al tractament, però també hi ha altres persones que no responen a aquest tractament i no hem de pensar que és l'únic tractament que hi ha ni que és l'última esperança, no? Però sí que estem veient que hi ha persones que portaven molts anys, no? Fins i tot dècades, no? Amb depressió, que estan lliures de depressió i de tractament, no? Que això jo crec que és una de les coses més rellevants, que els tractaments que tenim ara mateix no canvien el curs de la malaltia, sinó que, bueno, ens ajuden a tenir-la com baix control, no? A millorar la funcionalitat de les persones i així. Però aquests tractaments, en alguns casos, no? Poden ser curatius. I això és, en psiquiatria, revolucionari, no?
Totalment. Esclar, ara, en quina fase està aquest assaig? És a dir, una de les preguntes és potser quant de temps dura l'efecte d'aquest tractament?
Bueno, això és algo que estem investigant encara, no? Perquè, bueno, hem de tenir en compte que aquests tractaments estan en fase d'investigació i hi ha, pues, dades que no tenim. Però estem veient que hi ha casos que es mantenen lliures de malaltia, lliures de tractament i sense requerir pues, més abordatges. Potser hi haurà alguns pacients que en el futur pues, hauran de prendre tractament una altra vegada, però de moment estem veient que pues, en els seguiments que estem fent estem veient que moltes persones pues, es mantenen lliures de malaltia pues, fins i tot fins a 1 o 2 anys.
Sí. Maria, hi ha algun efecte secundari que hagis notat?
En el meu cas, jo et diria, en quant a la medicació, jo et diria que no. Hi ha efectes secundaris en quant que, de repent, el teu cervell funciona diferent i amb les dinàmiques que tens muntades. Vull dir que tens com unes rutines fetes, uns patrons de conducta, i veus que ja no et surten de fer-los així. Però són positius, eh? O sigui que jo crec que tot el que m'ha passat després ha sigut de dir, ostres, fins aquí arriba l'efecte, no ho hagués dit mai. Amb la manera de relacionar-te amb la gent, amb la manera de com et sents amb tu mateix, amb la manera, la il·lusió... No, a mi jo diria que tot ha sigut positiu.
És clar, quan sentim a parlar de psicodèlics, de seguida pensem en èxtasi, en bolets al·lucinògens, per exemple, no? Doctor, ara la Maria també sentíem que ella referia al verí del sapo bufo, no sé, crec que ha dit això. Expliquem bé què són aquests fàrmacs. Quina és la seva base?
Psicodèlic, la paraula, vol dir una molècula, una substància que causa un estat alterat de consciència, no? Que canvia la nostra subjectivitat. Llavors, hi ha un món de molècules, no? Que podem fer això i cadascuna té pues, un efecte diferent al cervell. El MDMA, per exemple, sabem que pot ser molt prometedor per l'estrès posttraumàtic, no? La psilocibina, que és la molècula que està com més avançada a la recerca, pues saben que pot tenir com molta, pot ser molt beneficiosa per la depressió. I el 5-MeO-DMT, que és la molècula que és molt interessant perquè té un efecte molt més curt que la psilocibina, però també molt més intens, no? I llavors també jo crec, quan parlàvem, no, de psicodèlics, que són molècules que causen estats alterats de consciència, jo crec que és molt important reivindicar aquesta característica, no? Que són l'estat alterat de consciència, des de la nostra perspectiva, és una part molt important del procés terapèutic, no? Perquè és un moment en què la persona pot accedir a estats de consciència diferents, a perspectives diferents, que l'ajuden a canviar bueno, les seves creences i les seves conductes, no? Que en el cas de la depressió moltes vegades hi ha com creències que estan molt arrelades i que són molt limitants, no? I el fet de poder canviar això és molt important. I per això nosaltres creiem molt en utilitzar aquestes substàncies amb psicoteràpia, no? I posar la psicoteràpia al centre del tractament.
Veurem aquest fàrmac als hospitals en els pròxims anys o serà un fàrmac que receptarà a les farmàcies? Com creus que anirà això?
Bueno, esto es un tema que está en debat ara mateix, no? Mm. Al moment actual, per donar-lo fa falta personal amb una formació específica, no? En molta experiència, i també és important disposar d'instal·lacions adequades, perquè nosaltres ho donem en un context molt controlat, que no sembli un hospital, no? Que sembli un lloc pues, acogedor. Estem explorant clar, formes de que pugui arribar al major número de persones possible, no? Però de moment jo crec que aquests tractaments estan reservats per persones que no han respondut a altres tractaments i probablement en un entorn hospitalari, almenys al principi. Perquè és molt important el context, no? El context en el que aquestes substàncies s'utilitzen.
Sí, ara estic pensant que, per exemple, ara en els últims mesos hem explicat que l'ús d'antidepressius en menors de 15 anys s'ha disparat un 250% en només 3 anys. Per ells, però per algun infant, per algun menor d'edat, també serviria aquest tractament? Entenent que, bueno, lògicament, cada persona reacciona diferent, eh? Vull dir, això ja ho ha explicat, doctor.
Ho estem investigant, però jo crec que hem de ser molt cautelosos, perquè, com deia el doctor Vieta, són substàncies que causen que canvien les connexions en el cervell, les neurones, no? Mm. Llavors, a la infància i l'adolescència hi ha processos de poda neuronal i de sinaptogènesis, de canvis en les connexions de les neurones, que són molt importants pel desenvolupament de la persona i de la ment de la persona, i que també sabem que estan implicats en el desenvolupament d'algunes malalties greus mentals. Llavors, hem de tenir hem d'anar amb molta compte abans d'utilitzar aquests tractaments en aquest període, perquè poden interferir en aquest procés de poda neuronal. Llavors, de moment, no estem fent investigacions en infants, encara que hi ha algunes comunitats, no? Perquè els psicodèlics són substàncies que s'utilitzen en moltes comunitats i en moltes cultures. Hi ha comunitats que els infants utilitzen psicodèlics i saben que no hi ha grans problemes, no? Però hem d'anar amb molta compte perquè pensem des d'un punt de vista biològic que podria haver riscos també.
Maria, vas fent seguiment amb els autors de l'assaig, amb els metges que et van fer aquest tractament, o quina és la teva gestió ara de la malaltia? O és una cosa de la qual te n'has oblidat?
Sincerament, me n'he oblidat. Sí que dic que de vegades, quan em puc notar més baixa anímicament, penso que, ai, 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 si ara entrarem una recaiguda de la depressió, però l'endemà m'aixeco tan panxa i tan feliç i tan bé, o sigui que de moment ho porto molt, molt, molt bé. I sí que l'assaig clínic tenia una sèrie de sessions pautades. Unes eren per preparar la dosificació i la intenció, i després hi havia unes sessions d'integració. O sigui que realment et sents acompanyat abans i després, bueno, tot és tot un conjunt. Jo penso que al final el que jo he fet és una teràpia assistida amb psicodèlics. No he pres un psicodèlic i m'han acompanyat en una teràpia, no? Sinó que és el que ha donat èxit ha estat que ha estat una teràpia i en un moment donat hem aplicat un psicodèlic, però tot el treball previ i tot el treball de després crec que han sigut fonamentals. O sigui que crec que això és molt important tenir un compte.
Sí, és molt important que ho hagis explicat també. Doncs la veritat és que compartiu el doctor Òscar Soto i tu, Maria, un relat fascinant i tant de bo doncs, sigui per molts anys. Maria, moltíssimes gràcies per la confiança i per explicar-nos la teva experiència en primera persona. I Òscar Soto, psiquiatre, investigador del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, l'enhorabona i gràcies també.
Moltes gràcies per donar-nos veu també.
Bona nit als dos.
Bona nit.
Cinc minuts i arribarem a 12:15. Afegim ara una notícia també de l'entorn metge, però no precisament positiva, i és que tornen a la vaga. Demà i demà passat el col·lectiu torna a protestar davant la manca d'acord per aconseguir un estatut propi. El mes de desembre ja van fer dues jornades de vaga i reprenen el calendari de mobilitzacions perquè no s'ha avançat en la negociació. Xavier Lleonart, secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, ha explicat en declaracions a 3CAT Info que el departament no els ha rebut per escoltar-los.
Sap quantes reunions han tingut amb la consellera o amb la conselleria o amb el Departament de Salut? Zero. Si aquest és el seu concepte de diàleg, crec que no estem parlant el mateix idioma. Consellera, estic cansat de contestar-li a través dels mitjans de comunicació. Quan vulgui, seiem.
El Departament de Treball ha establert serveis mínims del 25% a l'atenció primària i al funcionament normal dels serveis d'urgències, unitats de cures intensives i tractaments oncològics.
I també us expliquem que el Departament d'Educació vol que els tres propers cursos comencin el dia 8 de setembre, igual que batxillerat i formació professional bàsica. La formació professional de grau mitjà i superior començaria més tard, el 14 de setembre. El Departament defensa que aquest calendari donarà estabilitat per planificar el curs, però els sindicats el rebutgen perquè diuen que els mestres no tenen marge per preparar-lo. Iolanda Segura és la portaveu del sindicat USTEC.
És una mala data, és una data que no dona marge a una preparació exhaustiva de l'inici de curs ni de tota l'organització escolar de llarga durada. Les plantilles encara no estan confeccionades i nosaltres, doncs, com sempre, demanem que la data d'inici de curs sigui el dia 12 de setembre. Nosaltres això ho defensem a capa i espasa.
I el govern espanyol ha aprovat l'avantprojecte de llei per incloure els deepfakes dins els delictes contra l'honor, Cèlia.
La norma vol combatre l'ús d'imatges i vídeos falsos creats amb intel·ligència artificial amb aparença real. Ara haurà de passar pel Congrés, on necessitarà la majoria absoluta. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha explicat que la llei actualitza la normativa del 1982.
La possibilitat de compartir imatges personals o familiars en redes socials no supone llibertat absoluta per utilitzar aquestes mateixes imatges en altre context.
A més, el govern també ha aprovat el projecte de llei de dret de rectificació que s'estén a les xarxes socials i a grans creadors de contingut.
I avui hem conegut diverses dades relacionades amb les baixes laborals. Les més destacades segurament són que, de mitjana, els treballadors falten 8 hores al mes per aquest motiu i que són els joves els que se n'agafen més, tot i que, això sí, són més curtes. Tot plegat, Rosa Pujol, amb un fort impacte econòmic i en el bon funcionament de l'assistència primària.
Sí, així es desprèn d'un estudi de la patronal de les petites i mitjanes empreses, la Pimec, segons el qual el nombre de baixes s'ha duplicat en 10 anys, amb un impacte econòmic que supera el 10% del PIB català. Tot plegat fa augmentar el coll d'ampolla a l'atenció primària i per això el president de Pimec, Antoni Cañete, proposa que les mútues també puguin donar altes i baixes.
Lo que tenim que fer és que sigui lo millor possible al sistema públic i privat. I, per tant, nosaltres dient i manifestem que per treure aquest col·lapse s'ha d'incorporar a les mútues.
Pel que fa als motius de les baixes, doncs les malalties musculars o d'ossos són les més comunes, seguides de les de salut mental, que ja representen la quarta part del total de dies de baixa.
I aquesta nit Jordi Amat posa la seva mirada sobre el català que, segons ell, té més poder a Espanya.
Ahir dilluns va ser un dia molt important pel català amb més poder a Espanya. Em refereixo, naturalment, al senyor Isidre Feiner, que, amb 83 anys, sí, només 83, va ser renovat pel càrrec privat amb més influència que hi ha a Catalunya, la presidència de la Fundació La Caixa. Coincidències de la vida, la decisió del patronat, tan esperada, es va adoptar el mateix dia que el Financial Times publicava un perfil periodístic notable de Fainé, treballat durant mesos i que, coses de la vida, és gairebé impossible que pugui llegir-se a la premsa del nostre país. Perquè l'admirat i temut Fainé, tan important i tan determinant des de fa tant de temps, és, en bona mesura, un misteri preservat, sobretot per ell mateix. La Fundació, que és una de les entitats filantròpiques més importants del món, ho és en la mesura que controla el 100% de Criteria. I Criteria és un holding dedicat a la inversió que la seva cartera té, el 30% de CaixaBank, el 26% de Naturgy o el 10% de Telefònica, entre d'altres participacions. I com és natural, tots els governs d'aquí i d'allà voldrien tenir-hi complicitats i, si fos possible, tenir-la i tenir-lo poc o molt sota control. No ha passat. Fainé, amb una jugada mestra, segueix on era i a la nota de premsa que la Fundació va emetre ahir, subratllat en negreta, hi havia l'expressió fonamental: independència d'actuació.
Fem una petita pausa per la publicitat i a la tornada conversa amb Jordi Brascó, el nostre company, que ha entrevistat les dues persones que aquest any han estat reconegudes amb el Premi Internacional Catalunya, una activista israeliana i una altra de Palestina.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar, la Tornado FR. Uau! Per en Martí això és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
A l'aula tinc nens vinguts de tot arreu. Cada matí llegim un text de 14 i els caps de setmana en llegeixen a casa. A la sortida sento com les mares comenten els textos i algunes parlen en català per primer cop. És com un club de lectura improvisat.
14. Encomanem cultura en català.
Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
Una mujer lesbiana és una mujer embrujada.
Que va ser de les primeres, si no la primera, on va participar Eusebio Poncela.
La representació tiene que ser heterogènia.
I com que tenim molts continguts per oferir-vos, el millor que podem fer és començar.
Ja m'entens. El podcast LGTBIQ+, amb David Ávila.
Ja m'entens.
Aquest dimarts a l'API web de Cat Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Som 3Cat.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
Tot està per endreçar.
Catalunya Nit.
El meu món per aquí tindrà.
Les notícies.
Hi ha qui diu que jo estic boig.
Sota la llum de la lluna.
Mañana i jo compartim les nits d'amor.
Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Mirem la lluna, que em digui, que em digui, que em digui on et puc trobar.
Catalunya Ràdio.
Dijous serà un dia important per a dues dones, per a una israeliana i una palestina. Són Yael Admi i Rim Alahagra, que han reclamat la fi de la violència i una entesa pacífica real entre la comunitat palestina i la israeliana. Dijous serà important perquè rebran el Premi Internacional Catalunya d'aquest any i el nostre corresponsal a Jerusalem ha pogut parlar amb elles abans que vinguin cap aquí. Jordi Brascó, bona nit, què tal?
Hola, què tal, bona nit.
D'entrada, explica'ns en què consisteix aquesta iniciativa per la qual han estat premiades aquestes dues activistes.
Doncs és una iniciativa que es diu Mother's Call, que traduït al català seria la crida de les mares, i és una iniciativa transfronterera en què les dues activistes premiades, Yael Admi i Rim Alhajjaja, sumen les forces de les organitzacions que lideren respectivament la israeliana, anomenada Les Dones Fan la Pau, i la palestina, anomenada Les Dones del Sol. És una iniciativa, aquesta crida de les mares, que posa el focus a augmentar la presència de les dones en el procés de pau entre Israel i Palestina. Es basen en un argument que podríem dir que és força incontestable, perquè fins ara aquestes negociacions sempre han estat portades per homes i a la vista està que mai han arribat a bon port. Per tant, ara els toca a les dones intentar-ho. La RIM explica per què creu que aquesta és la millor alternativa.
Perquè les dones palestines no tenim un rol polític important. Les dones, per naturalesa, prioritzem sempre la seguretat. És obvi que som influents quan ens deixen seure a la taula de negociació. No conec cap dona que hagi iniciat una guerra.
De fet, tant la RIM com la Yael van una mica més enllà i destaquen aquestes capacitats que comentaven ara de les dones, però de les mares en particular. I d'aquí el nom escollit per la iniciativa, que és aquest, la crida de les mares.
Doncs sí, seria interessant veure si governessin mares en aquestes zones i en altres, que és el que passaria. Escolta, com va sorgir aquesta idea d'unir forces entre organitzacions de dos bàndols enfrontats?
Doncs neix sobretot del convenciment per part de totes dues, de la Yael i la RIM, que no es pot aconseguir la pau amb algú doncs sense comunicar-t'hi, sense dialogar o sense intentar entendre el seu posicionament. La Yael explica aquesta decepció que sentia al principi amb les autoritats.
Estava molt frustrada, plena de ràbia, perquè sempre el mateix patró d'assassinats i violència. No hi havia esperança, ni diplomàcia, res de res.
I davant d'aquesta inacció, la Yael el que va fer va ser decidir buscar un equivalent, la seva camarada palestina, algú que, com ella, també treballés per una solució diferent. I no va ser fàcil trobar la RIM, sobretot perquè no és gens habitual que una persona palestina doncs, tingui algun tipus de relació amb algú del bàndol opressor. La RIM ho recorda així.
Volia trencar aquesta barrera de la por respecte al costat israelià. Em vaig assabentar que es feien trobades de gent palestina i israeliana i vaig voler provar l'experiència. Tot i que al mateix temps estava molt preocupada perquè sabia que molts palestins de la meva comunitat no m'ho perdonarien.
Afortunadament la van perdonar, van poder superar aquests obstacles i van decidir fer una mena de prova pilot just abans d'una data molt assenyalada que aleshores no sabien que era tal. Ho explica la Yael.
3 dies abans del 7 d'octubre, 1.500 dones israelianes i palestines ens vam reunir en un gran esdeveniment i vam dir als nostres líders: estem asseguts sobre una bomba de rellotgeria.
Demanaven acció governamental. És obvi que les autoritats no les van escoltar perquè 3 dies després es produïen els atacs de Hamas, aquests del 7 d'octubre, que van donar peu a la guerra a Gaza, però lluny de desanimar-se, les dues activistes van veure més necessari que mai continuar treballant. I, de fet, la crida de les mares naixia al cap de 9 mesos d'aquest 7 d'octubre del 2023. Per tant, és ben bé com si fos un embaràs fruit d'aquella primera trobada multitudinària entre dones palestines i israelianes.
Efectivament, ella parlava de 1.500 dones, realment una imatge molt poderosa. Llàstima que això 3 dies després passés el que va acabar passant. Com és la relació entre totes dues ara?
Doncs és una relació que és d'entrada d'igual a igual, cosa que podríem dir que és absolutament necessària si es vol establir un diàleg de qualitat, però que també és molt destacable tenint en compte que les seves condicions de vida no tenen res a veure. Ho vam veure de primera mà perquè les vam entrevistar a casa seva. La Yael viu en una casa magnífica, amb jardí, a Sabion, que és un barri als afores de Tel Aviv, i, a més, per venir a Barcelona només ha hagut d'agafar un avió des d'aquest aeroport de Tel Aviv, que té a 5 minuts de casa. La RIM, en canvi, ens va rebre en una casa petita, sense llum natural, situada dins del camp de refugiats de Deheje, a prop de Betlem, a Cisjordània, i perquè es fa una idea, per venir a Barcelona s'ha hagut de donar 2 dies de marge extra per creuar la frontera a Jordània i volar des d'Aman. Tot això, totes dues separades per, una quarantena de quilòmetres. Entre elles es comuniquen mitjançant un traductor en reunions que tenen lloc a Cisjordània perquè la RIM té prohibit sortir-ne, tret que, com ha passat ara, rebi un permís especial. La Yael ens explica aquesta dinàmica.
La comunicació amb la RIM és complicada perquè el meu nivell d'anglès és baix i el seu és pitjor. Però trobem solucions i m'emociona veure que només necessitem mirar-nos. No necessitem paraules, sabem que pensem de manera molt semblant.
Totes dues són víctimes col·laterals d'aquest conflicte etern, totes dues han perdut gent pròxima i dijous rebran aquest Premi Internacional Catalunya, que se suma a altres reconeixements internacionals que ja han rebut, com ara, per exemple, el fet d'haver estat seleccionades entre les 12 dones de l'any per la revista Time. Totes dues ens van explicar que aquest tipus de reconeixements són vitals per la seva feina perquè avisen sense suport internacional tenen pràcticament impossible acabar aconseguint res.
Doncs a veure si se'n surten. De moment, dijous, reben el premi i avui les hem conegut una mica més. Gràcies, Jordi Brascó. Bona nit.
Una abraçada, Manel.
Aquesta hora, 20 minuts, i serà ja mitjanit. Podem saludar el Raül Cavallol, a Imprinsa, la rotativa de referència del Catalunya Nit. Raül, bona nit, com vas?
Bona nit, Agnès.
Tens les portades?
Ja les tenim.
Vinga, sí. Comencem per l'ara.
Doncs sí, Diari Ara, un dia més, l'obertura és pel tema de les finances de la Generalitat i diuen malestar del govern amb Foment pel finançament. El president de la patronal va fer públic el posicionament contra l'acord sense passar-lo per la Junta. Foto principal, apareixen ahir de la compareixença d'ahir els presidents, els primers ministres de Groenlàndia i Dinamarca, i diuen Groenlàndia tria Dinamarca, l'OTAN i la Unió Europea. Altres temes que destaquen és que Trump diu als iranians que ja ha arribat l'ajuda, entre cometes, i cancela totes les trobades amb el règim. També destaquen que el curs escolar començarà el 8 de setembre, els pròxims 3 anys, que la taxa turística s'encareix un 25% i anirà a fer habitatge.
Molt bé. I el periòdico, quin és el titular principal?
Pues mira, el titular principal diuen Múrcia i València, les comunitats autònomes con mayor aumento de financiación. La foto principal apareixen cossos sense vida a una ciutat a prop de Teheran i diuen Trump, l'ajuda està en camino, entre cometes, vale? També comenten el tema de Dinamarca, diuen Dinamarca i Groenlàndia planten cara a Estados Unidos por el futuro de la isla. I les primeres pàgines, un tema de consum de les llars, diuen 6 de cada 10 aliments de la compra són de marca branca.
Molt bé, doncs aquest diari, el periòdico, que ja mira demà de la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera en què les comunitats debatran la proposta de finançament. Gràcies, Raül. Bona nit.
Bona nit.
Adéu.
També ens han arribat portades aquí a la redacció, Marc Güell.
Sí, molta crònica internacional a la portada del País, que d'entrada entrevisten el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, que aquest matí, per cert, estava al matí també de Catalunya Ràdio. Destaquen aquesta declaració, si Venezuela fa passos, és lògic que les sancions desapareguin. També foto per l'Iran, la repressió del règim iranià causa almenys 2.000 morts. I altres temes que recullen també les portades, diuen que Sánchez i Feijóo es reuniran per abordar l'enviament de tropes a Ucraïna. I més en petit també en aquesta portada ens expliquen que Europa llança una ofensiva contra la sexualització dels menors a les xarxes. I tenim també la portada del Punt Avui, parlen de Donald Trump, diuen que fa via i ara s'hi posa amb l'Iran, però el tema principal del diari és la foto d'un túnel, d'una línia de tren, llum al final del túnel, i expliquen que la constitució de l'empresa mixta de Rodalies amb la futura Autoritat Catalana d'Aeroports i el nou model de finançament aixequen les expectatives de millorar els serveis i tenir pressupostos.
Molt bé, doncs això ho trobarem als diaris i a l'antena de Catalunya Ràdio, Marta Prat, editora en cap, que és el que trobarem?
Doncs mira, continuarem parlant d'Iran, perquè malauradament això no s'acaba aquí. Estem parlant d'un país de 90 milions d'habitants, de més de 90 milions d'habitants, en una regió que ja està prou malament, que només li faltarà aquesta inestabilitat, i un Donald Trump que, bueno, amb aquesta retòrica que no sabem mai en quin moment pot acabar actuant sobre aquest país. Sembla que podria acabar-ho fent, però vaja. I llavors nosaltres estem molt pendents, la redacció d'informatius, també de l'àmbit internacional estarem molt pendents de Washington, perquè demà és quan es produeix aquesta reunió entre el cap de la diplomàcia nord-americana i les daneses i groenlandeses. Aviam si intenten, no sé, arreglar la cosa de manera que no arribi la sang al riu, sí. Però vaja, serà difícil convèncer Donald Trump que es prengui una pausa i decideixi deixar-los estar.
Alguna cosa a canvi voldrà.
Alguna cosa caurà, sí, això ja ens ho podem imaginar. Un altre tema, que és un tema dens, però n'hem de parlar, sí o sí, és aquest famós Consell de Política Fiscal i Financera que hi ha previst demà a Madrid, que és amb les comunitats autònomes es reuneixen amb la ministra d'Hisenda, Carmen Montero. María Jesús Montero, vull dir. La Carme Montero és una companya nostra. Sí. María sí, sí. Jesús Montero.
Potser ens ho explicarà la Carme Montero.
Això, és probable, és probable. Bueno, sabeu, aquest nou model de finançament que és tan necessari perquè l'altre el tenim caducat, que no acaba d'agradar gaire a tothom i que segurament tindrà, malgrat que aporta 21.000 milions d'euros extres a les comunitats autònomes, doncs segur que acaba tenint una resposta de rebuig per part de les comunitats autònomes del PP, però també d'algunes socialistes. Vull dir que sembla que la cosa no pinta gaire bé, de moment. Un altre tema que demà ens interpel·la i serà també important de seguir és això que sentíem avui en aquest mateix programa.
Ens poden obligar per llei a fer jornades de fins a 48 hores setmanals. Això té l'aprovació de sindicats que diuen que representen també els metges. És per això, i no pas per cap afany de protagonisme, pels quals els metges volem negociar les condicions dels metges amb els representants dels metges.
Faran vaga dos dies, sí. Demà i demà passat. O sigui que ho tinguin present els que tenen cita al CAP, o no sabem quin abast tindrà, però faran vaga. Reclamen un estatut propi i que millorin les seves condicions laborals, perquè necessiten millorar-les, i demanen sobretot a la consellera de Salut que s'assegui amb ells i que negociïn, perquè diuen que fins ara no ho ha fet. I atenció, perquè aquesta matinada es publica un d'aquells informes que normalment no ens porten bones notícies, que és el del Servei del Canvi Climàtic de Copernicus. És l'informe anual que ells fan sobre l'estat de l'escalfament del planeta, i podeu comptar, no sé quines notícies ens portaran, però vaja, ja tots heu tingut una sensació de calorades sí. immenses aquest estiu, i aviam què ens diuen de com ha pujat la temperatura.
Sí.
A veure com serà això demà, perquè anem de rècord en rècord. Va, que ens queda una cosa molt important per descobrir encara. Fins demà, nois.
Bona nit.
Fins demà.
Tretze minuts i se'ns acaba el dimarts 13, que diuen que és un dia que porta mala sort, però pel que fa a la persona que ens acompanya avui, és bona sort.
No, prou. Això. Sí, això, exacte. Això ens ha tocat la loteria, no? La persona que tindrà l'última paraula del dia porta la cuina a l'ADN, ve d'una família que porta 8 generacions servint àpats des del 1771. És la filla petita d'una de les nissagues de restauradors més importants de la cuina catalana. El seu cognom pesa, però lluny d'acomodar-se l'any 1971, 93 va agafar la paella pel mànec i va obrir el seu propi restaurant al bell mig de l'Eixample de Barcelona, juntament amb la seva parella i soci. El restaurant es diu Sant Pruneana i ella és la de parellada. Jo crec que hi ha molta gent l'havia reconegut només de dir hola. Com estàs, Ada? Bona nit.
Molt bé, ha sigut una experiència meravellosa. Us haig d'agrair moltíssim que m'hàgiu convidat. He estat dues hores tranquil·la, que això és molt insòlit, és molt insòlit. I he après moltes coses.
Sí? Aviam, què ens podries destacar, va?
Doncs mira, d'entrada us destacaré que... Bé, vull explicar a tothom que aquí tenim dues persones que tindran l'eterna joventut, perquè tenen una capacitat immensa d'estar davant de sis pantalles alhora, com fan els joves, adolescents i els adolescents, i continuar estan concentrats. Però no només les quatre pantalles que hi ha de debò, amb molts inputs, no? Sinó que, a més, tenen moltíssimes entrades per tot arreu i no perden el fil. Per tant, jo crec que més que aprendre és fer-vos un fort aplaudiment i dir-vos que us admiro moltíssim.
Vaja, gràcies.
Què més hem après? Jo he apuntat moltes coses.
He après
moltes coses, perquè n'heu dit moltes de coses, per això n'he après moltes, eh?
Trien una, va.
Va, trio només una. He après que Donald Trump no ens deixa en pau ni a les hores més tranquil·les i que només per haver trencat la nostra pau no es mereix el Nobel que tant desitja o que tant demana, no? He après que la taxa turística, doncs crec que he entès perquè que no és una penalització, sinó que és una contribució si volem continuar tenint un paisatge, i més si està destinada a habitatge, que és tan necessari, i moltíssimes altres coses. Sí, sí.
Escolta'm.
Si voleu...
No, no,
anem amb tu, anem amb tu, perquè no tindrem temps.
Preses i per reflexionar un cop arribi que...
ara prendrem nosaltres de tu. Ada, si tires enrere, tenim un restaurant a Granollers, si vas tirant enrere, quantes generacions de la teva família han portat un restaurant?
Ens hem descomptat, perquè si diem 8, perquè som el que tenim documentat, però sabem que des del 1771 que estem al capdavant dels fogons. El que passa que és veritat que són oficis que si comença, o sobretot ara potser ha canviat, però abans si començava per necessitat, i per tant eren persones molt humils i que no hi ha tantíssima documentació, perquè no teníem, mentre fèiem els sofregits, no teníem temps d'anar escrivint la nostra història, no? Però sí, és una nissaga, com has dit, tot i que soni molt pompós, però és veritat que és una nissaga antiquíssima i de la qual estic molt orgullosa, i que he anat aprenent. Una de les raons per les quals s'ha mantingut és perquè a casa s'ha mantingut la figura de l'hereu, i això ha fet doncs, que sempre hagi passat la font d'Europa de pares a fills. Però diguéssim que aquesta ha estat la línia de continuïtat, però els valors i moltíssims dels aprenentatges els hem heretat de les dones, que no són, o sigui, de les, sense la dona aquesta fonda no tirava endavant, és a dir, l'hereu de cor, però la que li seguia i la que ja estava al capdavant també, i d'aquestes dones hem après moltíssims valors: la resiliència, l'esforç, la valentia, el feminisme, tot això hem après d'elles.
De fet, com a Noa Areva, no? També suposo, i dedueixo, tu obres el Semproniana.
No hereu. A més, la petita de 8, o sigui, ni una cullereta em tocava, diguéssim. I per això el pare, doncs, volia que tinguéssim una formació sòlida, perquè ell considerava que, clar, no tenia la fonda per donar-nos els 7 altres germans. I ell deia que una bona formació era com un taburet que es recolzava amb 3 potes, i això donava l'estabilitat. Una era els estudis acadèmics, l'altre un ofici, per això ens posava el davantal i ens feia cuinar de ben petits, o servir carajillos, o passar notes, i una afició. I a tots ens va donar aquesta formació. I al final, doncs, d'alguna d'aquestes 3 potes acabes fent la teva feina o acabes fent la teva carrera, i jo vaig triar l'ofici. I vaig començar a estudiar en dret i vaig acabar de dret a la cuina.
Això és bona, aquesta.
I no t'ha anat gens malament.
Bueno, no gens. Ho heu gaudit moltíssim, i a més m'ha fet il·lusió poder perpetuar aquest ofici dels pares. I a banda és que no em veia en un despatx, no? O sigui, no m'hi veia.
I és tan dura la feina del restaurador?
No gens. És diferent. És una altra vocació, és una altra manera de viure. Si tu et planteges fer la feina, o sigui, estar en un restaurant i alhora doncs mantenir el ritme de vida habitual, doncs llavors sí que acabaràs amargat. Però si ja et poses aquestes sabates, diguéssim, doncs ho gaudeixes moltíssim. És una vida a l'inrevés, i com a vida a l'inrevés té té preu, però alhora té moltíssims beneficis.
I com va esclatar la teva popularitat? Perquè ara fa molts anys que tu ja t'has convertit en banda de cuinera, en comunicadora, no tinc present el rànquing, però ho dèiem abans, ets una de les generadores de contingut en català que té més seguidors i més difusió.
Puc dir-ho? La que tinc més seguidors.
La que té més seguidors. Jo sabia que aquesta conversa havíem tingut, i dic, no sé...
En català exclusivament,
en català.
És veritat que el Nando, Jovany, en té més, però també posa alguna coseta en castellà de tant en tant. O sigui, bueno, intenta, doncs arribar escoltem a tot el seu públic. El meu públic és d'aquí, i per tant jo ho faig en català, i a més m'agrada molt militar fer-ho en català.
Amb la llengua,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
I com va esclatar això?
No ho sé.
Recordes el primer dia, la primera entrevista, el primer...
No.
No sé, la primera cosa que...
No, per sort sempre, doncs... M'heu cuidat molt i m'heu tingut molt present en molts programes i he fet moltíssimes col·laboracions i moltíssimes entrevistes, per sort. Però mira, amb això de les xarxes, que sí que és una eina molt útil per poder comunicar directament i poder fer-ho al teu estil, doncs va ser... evidentment, a l'Instagram anàvem fent, però va ser arran de la cuina amb Bernús, aquells directes que feia 7:45 del matí amb un Bernús que va sorgir d'una manera molt espontània. Era un dia que la meva filla, com que havia acabat el grau, ja va dir, mare, era les 7 del matí, va dir, mare, per què no ens fas una coca d'aquestes de iogurt, saps?
Sí, aquestes sí,
tan
ara...
senzilles. Ja, home, són les 7 del matí. I em va dir, però no et costa res, agafes un iogurt, una mica, bueno, la mateixa mesura d'oli, després 3 de sucre, 2 de sucre, 3 de farina, 3 ous, ho barreges una mica de llevat, t'ho barreges i ho poses al forn. I vaig dir, doncs va, sí que t'ho faig, és veritat, no costa res. I vaig dir, deixa'm fer un experiment. I vaig posar el mòbil i vaig dir, doncs ho farem en directe. Pensant, no vindrà ningú. I escolta, aquell dia va venir moltíssima gent. Bueno, van venir 30, és igual. Jo trobo que moltíssima gent a aquella hora.
Una bona taula.
I me'n vaig adonar que anava amb Bernús. Dic, calla, però és veritat que no vaig vestida. I vaig dir, calla, que he trobat una franja horària i una història, o sigui, un vestit, o sigui,
un relat, un personatge...
Sí. Que podrà explicar que cuinar ho podem fer qualsevol hora i de qualsevol manera, perquè, i que és molt fàcil i que tots, que és molt accessible. I va tenir moltíssim èxit aquesta època. Ho feia cada dia 7:45 del matí amb el Bernús i fèiem receptes que no havien de durar més de mitja hora, perquè és el que et pot aguantar, doncs, un directe a la gent, no? I arran d'això, doncs, realment es va disparar moltíssim Instagram i després ja ha estat molt... Doncs hem anat treballant-ho i fent molts vídeos i tot plegat.
I fins aquí. Escolta, tu tens tens algun plat preferit? Tu tens un plat preferit?
Sí. Molts, moltíssims. Però si vol, però sempre tots tenim aquest plat que ens relaxa, que ens fa, i que és la nostra magdalena de Proust, tots, no? I el meu, doncs, a mi, si em vols fer feliç, unes patates bullites aixafades amb oli i ja està, eh? Jo soc feliçíssima perquè és el que em feia la meva mare quan estava una mica... que em veia que em faltava una miqueta de més carinyo que els altres germans, saps? I em deia, vine, va, que et faig les patates, te les aixafo. I, per tant, em recorda molt a la mare que fa molts anys que va morir. Però ara jo sóc una ferma militant dels menuts, perquè em sembla que és un ingredient o un aliment que estem perdent i que és molt que forma part del patrimoni culinari català i que té tot el sentit del món, perquè quan nosaltres sacrifiquem un animal l'hem d'aprofitar del tot i no podem dir que aquestes parts no ens agraden, perquè al final estan fetes les mateixes cèl·lules que la resta de l'animal, i a més són molt saborosos i tenen unes textures molt interessants, o sigui que gastronòmicament també destaquen. I per tant, sempre que vaig a un restaurant i veig que tenen un plat de ronyons o de fetge o de cervellets o de llengua o de peus, doncs sempre el demano, perquè és la meva manera de mantenir-ho.
Doncs nosaltres, com fas tu amb els animals, aprofitem cada segon, també fins al final de cada dia. Aquesta cançó es diu Bad News, males notícies. Woke up missing you. Canta Zach Bryan, un disc que va sortir divendres, ahir la versió acústica, i esperem que demà les notícies de Maus en portem ben poques, però això ja ho veurem, ja ho veurem. El que sí que farem, com cada dia, és cedir l'última paraula.
L'última paraula avui la tindrà la cuinera, divulgadora, activista contra el malbaratament alimentari, l'alma mater del restaurant Sempruniana de Barcelona i dona inquieta, l'Ada Parellada, a qui li agraïm moltíssim que ens hagi acompanyat. No sé si l'última paraula serà una recepta, serà un consell, o què serà exactament, però l'última paraula és per ella.
Que he tingut dues hores per pensar-me'l, eh? Pots creure que no me l'he pensat, perquè m'he quedat molt embaladida mirant-vos i escoltant-vos i gaudint d'aquestes dues hores de pau que m'heu regalat. Però mira, saps què? Ara darrerament veig que per tot, sí, ja veig que anem justos, però que per tot Barcelona s'ha posat molt de moda una cosa que en diuen carbassa latte, no? Mm. I em sembla una beguda extraordinària i és simplement una carbassa rostida o bullida, triturada, aixafada amb llet, canyella, nou moscada i una mica de sucre. Proveu-ho. I per últim moment del dia és extraordinari.